La nostra música.
La nostra música.
La nostra música. Presentat i dirigit per Joaquín Castaño.
Salutacions i benvinguts a un nou programa, La nostra música, on quinzenalment tenim com a convidats grups o cantants de la nostra comunitat o afincats en ella, ja canten en valencià o en altre idioma. Avui tenim el plaer de comptar amb el grup Sènior i el Corb i venen de València. Parlarem com cada entrevista dels seus orígens, trajectòria i projecte. Sense més preàmbuls, anem a les preguntes amb Miquel Landete, el seu cantant, saludant-lo. Molt bon dia.
Bon dia, com anem?
Encantats, un plaer de comptar amb tu així al nostre programa, el programa que escolten tots els oients d'UPB Ràdio. Compta'm els teus inicis en la música i altres experiències musicals i el vostre primer encontre com a grup i projecte Sènior el Corb i en la música, i per què música i no altre art?
Ui, anem per part. Jo vaig començar a fer cançons el mateix dia que vaig començar a agarrar la guitarra, que és quan tenia 16 anys. I després vaig a l'institut, tocava jo soles, i va ser a la universitat quan vaig començar a tindre les primeres bandes, sempre cantant en anglès, i al llarg de tot el període universitari vaig tenir unes quantes bandes. Una d'elles va consolidar un poc més, es va dir Landy, i enregistraren dos CDs a principi de la dècada del 2000. I després ho vaig deixar estar i el 2005 vaig tornar a fer cançons, però esta volta en valencià. I després d'estar un parell d'anys escrivint cançons en valencià, 2005, 2006 i potser 2007, fent algun concerts acústics, va començar la història, l'aventura de Sènior el Corb Brutal. Es va concretar l'inici enregistrant el nostre primer disc a l'any 2008. I per què la música no és una altra cosa? Doncs no tinc ni idea, jo sóc prou inútil per fer les coses en general i si faig música és perquè he insistit mogolló. Suposo que és perquè suposo que la música és el que més m'agrada, més inclús que les persones, i suposo que això és la raó per la qual em vaig ficar a fer cançons.
Qui forma part del projecte Sènior i el Corb?
Sènior i el Corb Brutal sóc jo, que sóc el tal Sènior, després està la banda que és el Corb Brutal, que són Rafa Ferreiro, que toca bateries i percussions, Juan Luis Tormo, que toca baix, harmònica, acordió, i després està Endica Martín, que toca totes les guitarres, tots els sintetitzadors i tots els teclats que hi ha en el món. Després tenim un productor, que és Luis Martínez, que és el nostre tècnic de directe i el que ens fa els discos. El seu germà Vicent Martínez és el que ens du els drets editorials de les nostres cançons. Néstor Mir és el meu company a Malatesta Records, que és la discogràfica on editem els nostres treballs, i Jorge Álvarez és el nostre agent de contractació i mànager que treballa per a Hedon Booking. Això és tota la gent envoltada en aquest projecte.
Per què vau triar el nom de Sènior i el Corb Brutal?
El Corb Brutal és una cançó de Brute Choir, de El Corb Brutal, però el cor entès com a conjunt de veus que canten, no com a orgue físic de les persones. Quan t'he dit així, no, perquè The Brute Choir és una cançó, El Corb Brutal, El Coro Brutal en castellano, és una cançó de Will Oldham, que és un artista que m'agrada molt. I lo de Sènior va ser perquè quan vaig començar aquest projecte ja tenia uns quants anys i no em considerava per res un jove ençà o un nouvingut al món de la música, així que vaig triar l'expressió que utilitzen els anglesos per a anomenar la gent major, que és Sènior.
Per què vos decidiu per l'estil que feu, si és que feu o vos encasilleu en algun estil?
Nosaltres fem rock americà en valencià i fem aquest estil perquè és el que més ens agrada, és el que sabem fer i el fem en l'idioma en el que pensem. I actuem i follem i moltes més coses.
Quan, com i per què naix el projecte?
El projecte naix, com he dit abans, cap a l'any 2004 i 2005 i vaig començar a escriure cançons en valencià després per a intentar superar una etapa de depressió profunda en la que vaig viure de l'any 2002 al de l'any 2001-2002 fins al 2004-2005. La raó principal va ser superar aquesta etapa i tornar-me a estimar-me a mi mateix i fins així el dia d'avui.
Per què l'ús del valencià en les vostres cançons?
Perquè és la llengua més bonica del món.
Quines fonts i influències teniu, referències musicals?
Doncs les referències han anat variant. Ara que portem ja 12 anys, quasi 12 anys editant discos, podríem dir que han anat variant. Si en un principi les influències venien clarament del rock americà dels anys 70. Després van anar evolucionant, se van incorporar nous elements, com el rock underground americà i anglès dels anys 90, la cançó d'autor, el country, el folk, i últimament estem més escoltant més música electrònica i dels anys 80. Van evolucionant, conforme evolucionen els nostres gustos com a consumidors, evolucionen les nostres inspiracions.
Parla'm de les vostres cançons i àlbums, de les lletres i dels àlbums, de quines cançons destacaries de cada àlbum?
Bueno, tenim 8 discos, haurem fet editat quasi 90 cançons, són moltes cançons, són molts discos. El primer dia, l'experiència gratificant, parla de la reconstrucció personal meua, de l'època de depressió, com he dit abans, i destacaria El signe dels temps, que és la cançó que més defineix aquella època. Després van traure Gran, l'any 2011, un disc produït per Raúl Fernández Refri, que parla de que jo havia acabat de ser pare, i podíem destacar la cançó que obri el disc, que és Gran, que és una cançó que també em toca prou i a la gent li agrada prou. Del tercer disc és València, Califòrnia, de l'any 2013, és un disc acústic, eminentment, i parla d'estar subjugats i perseguits i tancats pels feixistes quan governaven la ciutat i el País Valencià, i d'ahir podíem destacar, per exemple, La bomba de plaer. Després, l'any següent, el 2014, vam fer El poder del voler, on vam fer un tractat sobre la violència i sobre com defendre's de la violència del govern mitjançant un acte violent. Podria no ser un acte violent i ser un acte d'amor. I d'ahir podríem destacar, per exemple, El cel de les Illes Caimans. I després va entrar un disc de versions l'any 2017, que es diu Valenciana Volum 1, on van col·laborar un mogolló d'amics i amigues, i ahir podríem destacar, per exemple, una versió que va fer Maria Arnal, que va cantar Maria Arnal, d'una banda americana que es diu Crackers, la cançó es diu Cari. Això seria un recorregut.
Al llarg d'aquest recorregut, d'aquests 8 àlbums que acabes de comentar, per a tu, personalment, quina és la cançó que més satisfacció o millor representa al grup? O no el quedaries en ningú?
És molt difícil quedar-me en una, perquè són totes, és com si volguera més a una filla que a una altra, saps? No puc dir això. N'hi ha cançons que m'agraden més com han quedat, n'hi ha cançons que m'agraden menys, hi ha cançons que estan millor escrites, hi ha cançons que estan pitjor escrites, però igual les cançons que jo crec que han quedat pitjor, igual és a la gent les que li agraden més. Suposa que això ho hauria de dir el públic, en quines cançons se quedaria a nostres. Jo suposo que sempre me queden l'última cançó que he escrit. Estem ara fent disc nou i qualsevol d'aixes cançons noves que he escrit, les últimes serien les que me queden.
Quan han parlat de qui forma el projecte de Sènior i el Cor Brutal, menys o menys has deixat clar quin és l'instrumental que utilitzeu al vostre projecte. Però podries añadir alguna cosa més respecte de l'instrumental que utilitzeu?
Doncs l'instrumental que utilitzem sempre ha anat en funció de l'enfocament estètic que li hem donat a cada disc. Sempre hem intentat que fos diferent. El primer disc, per exemple, l'experiència gratificant, jo només hi havia guitarres elèctriques, baix i bateria. Res més. El següent, a Gran, ahir van diversificar molt i hi havia, crec que és el disc que més instruments diferents hem posat. Tots els instruments acústics, guitarres, pianos, instruments de corda, instruments de vent, instruments de percussió, saxos, xilòfons, contrabaixos, bongos, guitarres acústiques de tots els tipus, guitarres elèctriques, i van utilitzar tots els instruments que teníem a mà. Després, el següent disc era només guitarra acústica, harmònica, piano i veu. El poder de voler era només guitarres elèctriques, baix i bateria, i en el disc de versions començàrem a utilitzar moltíssims sintetitzadors i efectes tecnològics que ara estem desenvolupant en el darrer disc, que està molt basat en la tecnologia digital.
Al llarg d'aquesta evolució que heu experimentat d'aquests 8 àlbums, m'has comentat 2 productors, però m'has comentat sobretot un. En quin productor heu treballat més a gust i què consideres respecte de la figura del productor?
Jo crec que en tots hem treballat a gust. Nico Molina, que es va produir el primer disc que vam fer en Montevideo, ens va ajudar molt. Després, el segon disc, Raúl Fernández Refri, ens va donar una dimensió que no podíem haver aconseguit sense ell. I li estem superagraïts i van aprendre moltíssim de lo que és la música. I després, la resta de discs els hem fet en Luis Martínez, que és el nostre tècnic de so, i és amb el que més a gust treballem i té el millor estudi de so a València, amb el millor material, i jo crec que el que trobem amb ell és molt difícil que puguem trobar amb ningú altre. Tinguem flexibilitat, tenim comoditat, tenim motivació, tenim mitjans i tenim una compenetració al 100%. Així que podem dir que ell és el millor de tots.
L'evolució experimentada, podries comentar alguna cosa respecte al mateix, dels sons que n'hi havia al principi, dels sons que n'hi ha ara, de la trajectòria que heu tingut en aquests 8 àlbums?
Sí, bueno, com ho he comentat un poquet abans, tots els instruments que hem tocat més o menys, es podria veure en perspectiva com un intent, a mesura que passen els anys i avança l'evolució del grup, de cantar millor, tocar millor i enregistrar millor. I això vol dir dedicar-li més temps als instruments, estudiar-los millor i intentar que cada cançó tinguera el que la cançó li demana. Per exemple, si una cançó li pot demanar violins, però una altra cançó li pot demanar vents, una altra cançó pot necessitar molta instrumentació, però una altra cançó pot anar quasi nua. Jo crec que nosaltres hem utilitzat els instruments, i sobretot en Dica, que és el millor músic de tots, que és el multiinstrumentista de la banda, crec que ho hem utilitzat sempre en servei de la cançó i no al revés. Vull dir, no hem triat un instrument per fer filigranes ni vacilar, sinó simplement pensant sempre en què és el que necessita la cançó.
Quina és la vostra inspiració i procés de composició?
Les cançons les faig jo i la inspiració ve del dia a dia, de la societat, dels meus veïns, de la meva família, de la meva parella, les meves filles, els meus amics, allò que envolta, les notícies que sent, que escolte, les pel·lícules, els llibres, tot és una font d'inspiració. Jo vaig sempre anotant idees, les 24 hores del dia estic prenent notes i quan tinc temps vaig juntant-les, intento sempre escriure cançons enfocades cap a un sentit o cap a un altre. I el procés compositiu pot començar amb una lletra, pot començar amb un títol, pot començar amb una frase, pot començar amb un riff de guitarra, pot començar amb una roda d'acords al piano. Hi ha moltes formes de començar. Lo fàcil és començar, lo difícil és acabar la cançó.
Parla'm dels projectes que tingueu ara entre mans. M'ho has adelantat més o menys abans, que esteu preparant un nou àlbum, però n'hi ha algo més, algun projecte artístic, no sé, algun llibre, i també personalment, sé que estàs col·laborant en la ràdio, algun projecte que tingueu al cap com a grup i com a Miquel Landeri?
Doncs com a grup tenim el projecte de traure el disc, que traure un disc en el context que hi ha ara, amb tot això que està passant, la pandèmia i el virus, és complicat i la idea és traure'l a principis de l'any que ve, de gener, però per a que el disc isca a principis del 2021 hem de treballar a estall amb ell i estem a tope amb ell. Acabant de gravar les cançons, pensant en l'art, el videoclip, l'estètica i pensant a veure com el puguin llançar des de la discogràfica que arribi al major nombre de gent possible. I jo, a nivell personal, seguís que escrivint cançons, seguís col·laborant en la ràdio una volta a la setmana en Apunt Ràdio, en Territori Sonor, seguís treballant de professor d'institut i seguís cuidant de les meves filles i de la casa i en breu tornaré a reunir-me amb els amics. Així que els projectes són bàsicament vitals.
Què avantatges i desavantatges per a tu dona la tecnologia i per al vostre grup, per exemple, en canals com YouTube o en redes com Facebook?
Bueno, l'avantatge és clar, no?, que te coneix més gent. L'avantatge també està clar, i és que cada volta s'està pluralitzant l'accés a internet i cada volta costa més que l'artista obtinga una contraprestació econòmica per la seva feina. Tu poses la música en Facebook, però Facebook paga una merda per les teves cançons, igual paga una merda a YouTube, paga una merda a Spotify i paga una merda a tot Cristo. Mm-hmm. Així que l'avantatge és que te coneix més gent i el desavantatge és que és impossible viure només de la música. I això és el signe dels temps.
Ara anem a parlar dels vostres concerts, dels vostres espectacles. Quina ha sigut la seva evolució al llarg del temps?
Doncs l'evolució ha sigut com la musical, no? Han anat simplificant-se, o eren molt bàsics, tiràvem molt d'actitud i a poc a poc hem anat ensenyant-nos a tocar els instruments, a saber què necessita un directe per a que siga bon directe i que a la gent li agrada, sabent les coses que funcionen, les que no funcionen. Tenim una vessant que és més elèctrica, que és quan estem els quatre, i després tenim una vessant més acústica, més tranquil·leta, que puc fer jo soles, o jo amb un membre del cor brutal, o jo amb dos membres del cor brutal, això va variant. I sempre intentem adaptar-nos a les necessitats, a lo que la gent demana, si toquem en un festival és una cosa, si toquem en una sala xicoteta és una altra, si toquem en una sala xicoteta gran és una altra, si toquem en... N'hi ha moltes, nosaltres tenim un format de directe superadaptable a les circumstàncies i al moment, i una persona que ens hagi vist en directe dues o tres voltes encara podem oferir-li coses noves.
Pot trobar-se qui no hagi anat a un mai de la vida, encara que serà difícil, i voldries convidar.
A que vingui al concert?
Si tu volgueres que algú anara a algun concert i no ha anat mai, com podries convidar-lo per a que atraure a aquest públic que no vos coneix?
Doncs, amb dos raons. La primera és que va passar una estona molt divertida i molt amable, i la segona és que eixirà d'allí coneixent-se millor ell mateix o ella mateixa.
Considereu que teniu prou concerts i fins a nou ha arribat en la vostra música? No vull dir fins a nou ha arribat, et referís al límit territorial. És a dir, si heu arribat hasta... M'has dit que és rock americà, doncs, per exemple, la vostra música és escoltada en Estats Units.
Doncs nosaltres hem cobert ja tot el territori de parla catalana, està cobert ja, hem tocat moltíssim en Catalunya, en les Illes i al País Valencià. Hem tocat alguna volta a l'Estat i tenim uns quants oients als Estats Units. Hi ha un problema, i és que quan cantes en valencià, això és una limitació de per si, i la meseta està plena de prejudicis, però a poc a poc van trencar-se. Jo crec que estem en un... De l'1 al 10 estem en un nivell 4, m'agradaria pensar.
Bé, m'has dit que s'adapteu segons el concert, però recupereu cançons anteriors dels àlbums anteriors en els vostres concerts, o, per exemple, ara que aneu a traure un nou àlbum, on ja vos centrareu en aquest àlbum?
Sí, la dinàmica que tenim nosaltres quan treballem és que quan eix el disc fem 80% de cançons del disc i 20% de cançons antigues. I conforme va avançant la gira del disc, quan portem, per exemple, un any o un any i mig tocant el disc, ja tornem a fer el popurrí de cançons de sempre. Sí, sempre ens agrada tocar les últimes nostres cançons primer, però sempre tenen lloc. Les nostres fills, sempre, clar. La gent ha de ballar, també.
En quins festivals, per exemple, heu estat? O algun que vos hagi marcat? I cantants de renom amb els quals heu compartit, o bé cartell o bé escenari?
Pues hem estat, pues hem tocat en el Primavera Sound, hem tocat en molts festivals a Catalunya i País Valencià, el Festival de les Arts, hem tocat també en la Fira Jornal de Vivers, hem tocat en quins més festivals, en el Vida Festival, en el FIGA, en el Festival Independent de Gata, hem tocat també en fet uns festivals, en el Pop Art, hem fet molts. Jo tinc en especial preferència per quatre, que són dos de Catalunya que ja no existeixen, que són el Pop Art, que es feia a Arbúcies, i el Faraday, que es feia a Vilanova i la Geltrú. I dos que ara m'encanten, que he tingut la sort de tocar prou voltes. Uno és el FIGA, el Festival Independent de Gata, que es fa Gata de Gorgos, l'últim dissabte d'agost. I l'altre és el Vida Festival, que són ja superamics nostres i que es fa a Vilanova també. Els festivals és un lloc molt guai on tocar també.
I algun grup o algun artista que destacaries que ho compartís amb vosaltres?
Ui, artistes, molts. Hem tocat amb artistes que ens encanta. He tocat amb Doctor Dog, amb The Vendra Banhart, amb Iron and Wine, amb M-Word, amb Giant Sand, hem tocat amb Mujeres, hem tocat amb Nueva Vulcano, hem tocat amb Grupo Experto Sol y Nieve. Hem tingut la sort. Nosaltres sempre que anem a un festival veiem molts concerts, molts, perquè tenim la sort de que ens criden de llocs on sempre hi ha artistes que ens agraden. El Petit de Caler i el Ferran Palau, moltíssims.
Algun somni musical complet o que vulgueu complir?
Sí, tenim una idea i és que ens agradaria tornar a viatjar a l'estranger a enregistrar el nostre pròxim disc. No este que estem fent ara, sinó el següent, que no sé quan el farem. Però és un objectiu que ens hem posat. Vam anar fa 12 anys a Uruguai i ara és el moment de tornar a anar, abans que ja no tinguem la salut per fer-ho.
Com veieu la salut musical a la Comunitat Valenciana i sobretot en el vostre estil?
Doncs la salut musical al País Valencià és com sempre. Des de que jo vaig començar, bàsicament es resumeix en que està ple de creadors, ple de músics, ple de creadors que fan cançons molt bones, ple de músics que toquen de puta mare, però no hi ha indústria musical. És mínima i la poca que hi ha no està massa cohesionada. I el nostre estil, ara, el rock americà valencià, quan van començar fa 12 anys, eren com uns marcianos, que la gent mos mirava i flipaven prou. I ara jo crec que la situació s'ha normalitzat i a nivell estètic i estilístic hi ha molts més grups que fan rock americà i pop americà o anglosaxó en valencià. I ens alegrem que això ja no sigui un entrebanc i que ja no existisca l'etiqueta música en valencià com a tal.
Consideres que n'hi ha un bon circuit musical a la Comunitat Valenciana?
No n'hi ha bon circuit musical, en absolut. Hi ha iniciatives particulars, hi ha iniciatives privades, que però no tenim encara la suficient infraestructura i suport de l'administració per a que això es consolide. Anem en camí, s'estan fent bones coses, però encara queda un bon tros.
Què penseu de les discogràfiques, de la pirateria i del cànon digital?
Nosaltres sempre hem editat els discos en la meua i en la meua discogràfica i en la de Néstor Mir, a la Testa Records, que la van fer per tots els nostres treballs. Així que no puc parlar per les altres discogràfiques. Nosaltres fem un treball d'autoedició a tope. El cànon digital és una putada, el cànon cultural és una putada també, la pirateria se devia combatre d'alguna altra manera, no amb la persecució i la prohibició, sinó amb l'educació. I pense que la gent s'ha acostumat a consumir música gratis, que això no pot ser, i fa falta un canvi de paradigma i educar a la gent altra volta a consumir música i a ficar-la en valor. Altra volta és important que la gent siga conscient de que la música és una eina de supervivència i és un producte de luxe i és una part necessària d'una societat desenvolupada cultural i econòmicament.
Tratar dos temes que m'interessen ara preguntar-te. Uno és el públic. Tu consideres que n'hi ha molt de públic desinformat que no coneix perquè no n'hi ha... Per exemple, n'hi ha gèneres. L'altre dia entrevistant a un cantant de jazz em deia que no... Al no estar en un mitjà de comunicació, no tindre la finestra oberta, la gent desconeixia el que es fa, per exemple, a València en el jazz. Consideres que n'hi ha una desinformació per part del públic?
Jo considero que el problema no és la desinformació. Jo crec que el problema és la sobreinformació. Hi ha tanta música al teu abast, hi ha tanta manera d'escoltar-la tan immediatament, que jo crec que la reflexivitat o les ganes de pensar sobre el que te aporta una cançó o un disc o un artista concret es dilueixen en la, en internet i en el mal ús que fem d'internet. Jo crec que tantes cançons i tants estils i tanta oferta que tenim ens atabala i som incapaços de dedicar-nos, d'enfocar-nos i de prestar-li la nostra atenció a un artista en concret. Perquè vaig a escoltar un disc sencer d'un artista si vull escoltar 20 segons d'una cançó i després passar i escoltar 20 segons d'una altra cançó, d'un artista, d'un estil completament diferent, d'una altra part completament diferent del món. Aleshores, jo penso que és que no estem educats en la sobreinformació. Ens ha pillat cagant tomàquets la sobreinformació, tota aquesta superoferta de música mitjançant internet i no la podem gestionar.
Considereu que els mitjans de comunicació, i tu penses que sí que consideraràs perquè treballes en un... Considero jo dels millors programes que dediquen al món de la música, però bueno, és igual. Mitjans de comunicació tenen prou finestres obertes o falta més qualitat en els programes musicals? Per exemple, l'últim que van llevar de la parrilla o de la graella d'Apunt, l'estudi, menys tal els shows i màrqueting, com per exemple programes que es veuen a tota hora per televisió. Quines conseqüències porten aquest programa o aquest talent show? On hi ha que diferenciar una cosa entreteniment i l'altra art?
Jo crec que la música, en general la cultura, mai ha sigut massiva en este país. I quan dic País Valencià o dic l'Estat espanyol, no ha sigut mai massiu. Aleshores, per aconseguir que en un mitjà públic un programa cultural adquirisca, es fidelitze, adquirisca una clientela habitual, s'ha d'invertir temps i s'ha d'invertir diners. I s'ha de fer una cosa, un producte que està fet per a perdre diners. I al País Valencià no tenim diners per perdre, bàsicament. Cada un de nosaltres, cada ciutadà i ciutadana del País Valencià deu més de 1.000 euros i en aquest context és molt difícil intentar crear alguna cosa. No obstant, sí que es pot si s'hi posa com una prioritat. La cultura. Crec que s'està intentant ficar com una prioritat de la cultura, però jo crec que desenvolupar un programa cultural, musical, literari, cinematogràfic, d'arts escèniques, audiovisual, com vulguis dir-lo, necessita temps, diners i una voluntat de servei públic i de perdre diners. A la llarga es recuperes, però és molt a la llarga. I al País Valencià no tenim ni els diners ni la paciència per fer aquestes coses. I en quant si l'art és o entreteniment cal separar, jo crec que no, jo crec que l'art entreté i un entreteniment és art, jo no veig diferència en això.
Consideres que els músics entre si sou independents i menys organitzats que els actors, per exemple?
Sí, jo crec que no som tan independents, però sí som molt poc organitzats. Tenim molt d'ego i és molt difícil compartir amb tant d'ego. Ara estem intentant uns quants músics, posar en marxa el SIMUF, el Sindicat de la Música Valenciana, per intentar defendre els nostres drets i actuar com a interlocutors davant l'administració i les empreses privades.
I l'última pata d'aquest món de la música que volia tractar era respecte de les institucions. Per exemple, el que va ocórrer al començament d'abril en l'apagó cultural, consideres que n'hi ha un respecte cap als músics?
Per part de qui?
De les institucions.
De l'administració o del públic o de qui?
De l'administració i de les institucions.
Jo crec que hi ha un 40% de respecte i un 60% de desconeixement. No pots respectar algo que no coneixes. Per a respectar algo has de conèixer-ho. Respectar vull dir tractar un respecte... Educació existeix, però me refereix al respecte com a eina per ajudar a millorar les coses. I n'hi ha un gran desconeixement de la realitat musical per part de l'administració, grandíssim. Cada volta n'hi ha menys desconeixement, però encara queda molt d'aprendre de com funciona la música al País Valencià i de quines són les nostres necessitats. Aleshores, crec que aquest respecte va augmentant a mesura que disminueix el desconeixement, però encara queda un bon camí que fer.
Cap on anem després d'aquest confinament?
Cap on anem? Pues jo crec que anem a pillar tota la farlopa que puguem i obrem-nos tot l'alcohol que puguem i fer tot el que puguem, bàsicament. Anem a això. Quan se'ns passa l'època, després d'aquest confinament, quan se'ns passa tota aquesta exuberància i explosivitat i explosió de gust, de sentits col·lectius, doncs suposa que tocarà pensar i veure què fem amb el planeta. si seguim destrossant-lo i destrossant les nostres vides o si canviem de paradigma i intentem millorar.
Hi ha alguna cosa més que vulguis añadir a aquesta entrevista? Seria molt de gust sentir-la. Per exemple, on pot trobar més informació vostra la gent? Alguna pàgina web? Alguna red social?
Sí, nosaltres treballem en l'única xarxa social que crec que és encara de sempre la música, es diu Bandcamp. El Bandcamp és com una xarxa social on pots entrar i escoltar les cançons de grup en streaming i també pots comprar els seus productes físics o digitals. Aleshores, que jo combina tota la gent que ens escolta que entra al Bandcamp de Malatesta Records, que és malatestarecords.bandcamp.com. Ahí té tota la nostra discografia i també la té en totes les grans xarxes socials que tantes esclavisen, com Spotify, Apple Music, Amazon i tot això. I també agrair profundament a l'entrevista i que hi ha que seguir fent ràdio independent i amb iniciatives com aquestes. Moltes gràcies.
Pere, que hagis estat a gust a l'entrevista. Moltes gràcies per haver passat per aquest micro. El veiem pronte actuant. I molt d'ànim i moltes gràcies. Fins ací el programa d'avui. Ens escoltem en el proper programa de la nostra música, ací en la teua emissora, UPB Ràdio. Salut i música.
Mira aquesta cosa tan dolça, com es fa tot el que veu. Ella pot treure amb l'angoixa, destrossar-la i fer-me seu. Endollat el seu electritzant, on havia tot se'n va al cap i straus. Volia dir-t'ho de pressa, mudaria la pell per tu. Volia dir-t'ho a cal d'orella, em trencaria la cara per tu. No està gens clar, no està gens clar, tot se va por i s'enfila cap al cel. Ho intentarem fort i ens mostrarem purs i vam viure tan tancats, però dins teu tot era un gran dol. Va ser la pluja amb el sol, va ser els núvols al cel. Tan negre no l'he vist mai, però l'ara brulla dels llavis. Així que sóc feliç quan plou, sóc tan feliç quan cau. I'm so tan feliç quan plou, i sóc